Continguts en xarxa. El Pou.
La robòtica és una de les disciplines que més fascinació ha generat a la humanitat. Durant dècades, escriptors i cineastes han imaginat com seria un món en el qual les màquines visquessin entre nosaltres. Avui en dia els robots estan presents, tot i que potser no com imaginàvem anys enrere. Per parlar sobre aquesta disciplina, avui al Pou tenim a Joan Aranda, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Benvingut i gràcies per venir al Pou.
Hola, què tal?
Per començar, què entenem científicament com a robot?
Bé, un robot és una màquina pensada per poder servir a fer alguna mena de servei als humans i que ens ha de proporcionar una multifuncionalitat. O sigui, no estem parlant d'una màquina específica que ens fa una cosa, per molt que la faci molt bé, sinó d'alguna màquina que, al igual que els ordinadors, són programats per fer múltiples coses, un robot hauria de ser una màquina perquè, a través de la programació, pogués fer múltiples coses.
I durant anys imaginàvem el segle XXI, sobretot que hi ha més aviat aquesta segona dècada, com un món on interactuaríem constantment en robots. En realitat no acaba de ser així. Quan creu que podria arribar aquest moment, o realment és que no sí. arribarà o falta molt?
Déu-n'hi-do, la quantitat de robots i de màquines que tenim al nostre voltant. El que passa és que ara, tal com les tenim, estan molt amagades dintre de les empreses, però no hi ha cap empresa puntera que pugui tenir una alta producció i de qualitat sense comptar amb aquest tipus de maquinària. Quan sortiran de les empreses per poder estar al voltant nostre? Doncs això és un tema més aviat econòmic. Inicialment la tecnologia comença a estar disponible, però no tothom pot pagar una màquina d'aquest tipus. També a nivell de funcionalitats estan molt restringides, no?, amb uns àmbits d'aplicació, però ens podem trobar fora de les empreses amb, per exemple, cotxes que aparquen sols, i això és un robot en definitiva, o cotxes que són capaços de poder esbrinar si estan dintre del carril o si frena el del davant. També ens podem trobar amb màquines que fan la neteja i la fan de forma autònoma, màquines que netegen piscines, màquines que tallen la gespa, màquines que recol·lecten el camp de forma automàtica. Són petits exemples de com a poc aquestes màquines surten de les empreses, surten de les factories i comencen a estar pel nostre voltant.
De fet, podríem dir que els objectes que fem servir habitualment cada cop s'assemblen més a robots, tot i que no els tinguem com a tal imaginàvem.
Efectivament. Jo diria que el que està passant és que la ciència-ficció, quan imaginava un robot a casa, imaginava un robot en forma de majordom que podia fer tot amb els seus braços com si fos una persona. Existeixen els robots humanoides, però justament aquests, que és una línia d'investigació, no semblen les màquines més apropiades per poder fer tot. En el sentit que primer són màquines molt cares i que tenen moltes dificultats per poder fer coses de forma eficient. Però tenim màquines a la casa, per exemple, quan comprem un robot de cuina que podem programar o que ja ve preprogramat per fer un fotiment de plats diferents, i nosaltres apretem uns botons, posem uns ingredients i ens surten d'allà infinitat de plats i estan fets per una maquinària que podem anomenar robot, ja que disposa dels graus de llibertat i canvis, no?, en la seqüenciació que la podrien entrar dintre de la definició.
Perquè, de fet, comentaves abans que en l'àmbit industrial els robots són ja, no és que estiguin estesos, sinó que són el pa de cada dia en qualsevol fàbrica, especialment per feines, per exemple, en temperatures extremes o especialment arriscades. No, potser no en som conscients de que realment en depenem tant.
Efectivament, a nivell empresarial, el robot està assumint ara feines que o bé no podien ser fetes pels humans perquè pel risc que suposen, o bé pel nivell de precisió que exigeixen. També és cert que són màquines que requereixen d'una disposició que pel seu risc no poden treballar amb les persones. De fet, en les últimes dècades estan començant a entrar una sèrie de robots a dintre de les empreses també que permeten treballar conjuntament amb les persones. Això és nou, relativament nou, però és una cosa que s'acabarà imposant. O sigui, el separar les persones de les màquines en les cadenes de producció, que és el que ha passat ara, donarà pas a un tipus de robot que sí que podrà, per seguretat, treballar al costat de les persones. Aquest tipus de robot permetrà que la robòtica pugui entrar també en moltes petites empreses o empreses que no tenen o no disposen dels mitjans per poder automatitzar completament la seva producció. I ens veurem de molts d'aquests, també.
Mm-hmm. Hi ha cert debat, això sí, a l'hora d'imaginar els robots del futur, sobre la seva intel·ligència. És a dir, sobre si arribarà un punt en què realment seran capaços de ser totalment autònoms. Això és la gent que treballeu en aquest àmbit, hi penseu, ho estudieu?
Sí, bueno, és un debat que està sempre obert, no? El punt de l'anomenat intel·ligència, els robots, no deixa de ser les capacitats que, des del punt de vista de l'observador, mostren unes determinades màquines. Clar, la intel·ligència que presenten aquestes màquines, en definitiva, està programada per una persona o grup de persones que han posat dintre d'aquella eina tota una sèrie de coneixements i d'estratègies o de comportaments. És cert que aquestes màquines també es treballa en com poden aprendre de forma automàtica o com poden adquirir nous coneixements o potser deduir-ne d'altres. Però no ens hauria de fer una por especial perquè això també ho tenim i ho tenim des de fa dècades. No? Tothom fa una búsqueda en Google i es troba amb un fotiment de resultats que han sigut buscats per una sèrie de, podem dir, robots sense braços, sense forma, però que de processos que han anat a buscar aquesta informació. Quan comprem alguna cosa a través d'algun dels distribuïdors internacionals de productes, aquest producte que està fabricat a l'altra punta del món apareix al cap d'uns dies a casa nostra i tot això ha sigut fet gràcies a uns processos intel·ligents que ens han portat han posat en contacte qui produeix amb qui necessita el producte. Tot això, i pel mig, hi ha hagut manipulacions, transports, empaquetaments i que han estat fets des d'un punt de vista més general per robots que han treballat amb aquesta informació.
Per tant, podem dir que sí que realment els robots estarien entre nosaltres, però no de la forma que imaginàvem.
Efectivament, potser. El que podríem dir és que la robòtica o l'automatització en general de tots els processos cada vegada més la tenim absolutament al voltant, però no tenen aquella forma humana que algú pensava, no? Fa unes dècades tindrien el robot pues, amb forma de majordom al costat nostre.
Mm-hmm. De fet, la ciència-ficció és qui ens ha format una imatge com la que tenim dels robots. Van, això sí, des dels simpàtics, amables i útils de la Guerra de les Galàxies fins a Terminator o Blade Runner, que són bastant més inquietants. Els científics us trobeu sovint lluitant contra aquest tipus d'estereotips a l'hora d'explicar-ho, no tant a la vostra comunitat, sinó a l'exterior?
Les empreses d'armamentístiques i l'empresa en general, l'empresa bèl·lica, és una empresa que disposa de molts mitjans, els estats li proporcionen molts mitjans econòmics i és una de les principals diguéssim, empreses que aposten per aquest tipus de tecnologia i ens trobem sovint doncs, amb una dialèctica entre què és el que permet la tecnologia i en quina finalitat pot tenir. Per exemple, s'estan fent robots, nosaltres participem en un projecte de robots d'exoesqueletos que són per ajudar a persones discapacitades a poder recuperar alguna mobilitat o fins i tot arribar a caminar, però aquests exoesqueletos, les principals empreses que estan apostant per ells són empreses bèl·liques que el que pretenen és augmentar la capacitat de força o de resistència dels seus soldats. Efectivament, qualsevol tecnologia pot servir per una causa, social o de benestar de la població, o pot servir per la defensa d'un estat enfront d'un conflicte bèl·lic, per exemple.
Precisament la indústria bèl·lica en general és responsable de bona part dels avenços més importants.
Efectivament.
No pot ser des d'un punt de vista o amb un objectiu ètic, però sí que entre moltes altres tecnologies han desenvolupat internet.
Amb moltes altres tecnologies ha passat que en l'aeronàutica, en tota l'exploració espacial, que la principal aposta, la principal fons de recursos econòmics ha estat per part de la indústria bèl·lica. que després aquestes innovacions han pogut fer avanços en altres camps, també és un fet, però és un tema que hem de resoldre a nivell de societat. No crec que els científics o els tècnics tinguem una responsabilitat final més enllà de la que a nivell personal cadascú vulgui assumir.
I en el camp de la robòtica ara mateix, quines són les línies què pot ser les properes avenços que trobem en aquest món?
Home, és una pregunta molt oberta. Hi ha moltes línies d'avanç, però diria que potser de les principals estan en aquelles que volen treballar en la cooperació de les persones amb les persones, i per tant de fer robots que no una mica s'està perseguint el robot autònom, però sobretot és aquell robot que pot estar en contacte directament, en contacte físic amb la persona, i que pot ajudar aquesta, o sigui, el robot com una manera d'extendre les nostres possibilitats de fer o actuar.
Per exemple, amb les persones discapacitades, com comentaves abans, amb aquests exoesquelets que podrien ajudar-los a augmentar la mobilitat.
Per exemple, o disposar de tota una sèrie d'artilugis dintre de la llar que permetin una assistència efectiva a les persones que cada vegada tenim poblacions que cada vegada estan envellint i tenen una discapacitat clara o manifesta en alguna de les articulacions, però sí, en general, una discapacitat degut a l'augment de l'edat. Amb tota mena d'operacions que requereixen d'un moviment i no pot ser satisfet per la persona, el robot podria fer aquesta assistència.
I en el cas de... també en l'àmbit sanitari també s'està treballant en robots, nanorobots, robots molt petits que el que podrien fer és ajudar a curar malalties
des de dintre. Això és també és un tema. De fet, s'estan parlant...
És un tema que ja podem desenvolupar en un altre...
Exactament. Fa dècades, ara el nivell de miniaturització s'està arribant a extrems molt per sota de la dècima de mil·límetre, en el que hi ha robots amb molt poca capacitat d'actuar, però sí amb la capacitat de poder-ho fer exactament en el lloc que toca, o portar fàrmacs fins al lloc que toca, i alliberar-los justament allà, no? Amb moltes malalties, no? Com és el càncer, un dels problemes que hi ha és que les tècniques que hi ha de terapèutiques són molt ofensives. Es pot radiar una àrea, per exemple, però és complicat radiar només, exclusivament, aquella àrea. A través o aplicar un fàrmac exclusivament en aquella àrea. Això es podria fer amb aquest tipus de vehicles, no? Miniaturitzats, que podrien entrar dintre del flux sanguini i, una vegada arribats al lloc concret, alliberar el fàrmac o fer l'operació o la intervenció que calgués.
Doncs Joan Aranda, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, moltes gràcies per obrir-nos una miqueta la porta en tot aquest món apassionant de la robòtica, que hi ha molt més espai per parlar-ne. Segurament en seguirem parlant aquí al POU, però avui hem fet un primer tast. Moltes gràcies per ser aquí.
No, gràcies a vosaltres.
Al POU. Continguts en xarxa.